Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol prohibeix els acomiadaments causats pel coronavirus mentre duri la crisi. A la pràctica vol dir que les empreses no podran acomiadar cap treballador si no s'acullen als anomenats ERTOs i sempre i quan siguin temporals. Montse Manent.
És la principal mesura aprovada aquesta tarda en un Consell de Ministres extraordinari. Ho ha anunciat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha assegurat que es perseguirà els ERTOs fraudulents.
Vamos a revisar de oficio todos y cada uno de los expedientes de regulación de empleo que ahora mismo se están aprobando. En caso de que observásemos que exista algún tipo de fraude, desde luego las empresas afectadas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro de lo percibido.
Els tests ràpids per detectar el coronavirus defectuosos comprats pel govern espanyol a la Xina pugen a 590.000.
Ho ha reconegut avui el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una jornada en què els contagis a Espanya pugen menys que en els darrers dies. Ara són més de 64.000, però les morts continuen a l'alça. Illa es mostra, però, esperançat d'haver entrat en una fase d'estabilització de la crisi.
Hay algunos datos que nos permiten hablar de una cierta fase de estabilización, insisto, dicho sea con todas las cautelas y conforme a la opinión que nos trasladan los expertos. Es verdad que el incremento de casos notificados ha sido en el día de hoy de un 14%, es verdad que el incremento de pacientes en las UCIs es de un 13%, son datos que pueden indicar, insisto, pueden con todas las cautelas, lo quiero decir, una cierta fase de estabilización.
El govern català fixarà un límit en el preu dels enterraments per evitar abusos pel coronavirus.
La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha explicat que els serveis funeraris seran declarats serveis de prestació forçosa.
I mentre es mantingui l'urgència sanitària, els serveis sanitaris podran ser declarats de prestació forçosa. La prestació forçosa ens permetrà la determinació d'un preu màxim en funció del servei que s'hagi de donar i que abasti la prestació bàsica imposada legalment.
Més de 200 controls extres dels Mossos d'Esquadra per evitar els desplaçaments de cap de setmana a segones residències.
Preocupació entre els alcaldes dels municipis amb gran quantitat d'habitatges de segones residències, al cas dels alcaldes del Moianès.
Ràdio 010, Jordi Givert.
Des dels diferents ajuntaments de la comarca han detectat que durant aquest segon cap de setmana, des de que es va decretar l'estat d'emergència, en la majoria de pobles han augmentat els estiuejants, famílies que tenen una segona residència i que, contradient les recomanacions fetes per les diferents institucions, s'han desplaçat cap als pobles del Moianès.
Ajornat el sismògraf d'Olot, previst del 23 al 26 d'abril.
L'organització del Festival Internacional de Dansa la cita i se celebrarà al setembre en un format més petit i amb companyies catalanes.
Olot Televisió, Joan Manel Robles.
El festival vol ser responsable amb les companyies i creadors programats. Reprogramarà el màxim de propostes del país entre el setembre i l'octubre, durant les anomenades rèpliques, espectacles que passen fora de les pròpies dates del festival, o com a propostes integrades dins la temporada estable d'arts escèniques d'Olot Cultura del 2021.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui tenim el cel força ennuvolat encara a la meitat est, també altres zones del terç nord de Catalunya. A la resta dels sectors també arribaran alguns intervals de núvols, però aquí la nuvolositat no serà tan abundant. De fet, aquests núvols podran deixar fins i tot alguna precipitació durant aquesta tarda a zones de la meitat est del territori. Serien precipitacions, en tot cas, febles i molt disperses. Per tant, no esperem quantitats massa destacables. Amb temperatura, en general, moderadament més alta, temperatura màxima i un vent fluix amb cops moderats que poden bufar durant aquesta tarda, component sud, sobretot al litoral. Demà es mantindrà la nuvolositat, possibilitat d'alguna gota, algun ruixat de tarda, sobretot cap a punts del Prepirineu interior del quadrant nord-est. La temperatura, tant la mínima com la màxima, pujarà lleugerament. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest és un missatge dels doctors Magda Campins, Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà i Antoni Trilla a tota la població.
Sisplau, protegeix i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots, per la teva vida i per la dels altres. Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern espanyol prohibeix els acomiadaments causats pel coronavirus mentre duri aquesta crisi. A la pràctica vol dir que les empreses no podran acomiadar cap treballador si no s'acullen als anomenats ERTOs i sempre i quan siguin temporals. És la principal mesura aprovada aquesta tarda en un Consell de Ministres extraordinari en una jornada en què ha començat a filtrar-se documents de certs ministeris que estarien ja estudiant un escenari de confinament total. De seguida ho expliquem, però primer de tot anem a conèixer amb més detall aquesta proposta laboral del govern espanyol de vetar els acomiadaments. Pep Carbonell, bona tarda.
Bona tarda. El govern avisa a les empreses. No es pot aprofitar per acomiadar i no es poden tallar els contractes temporals. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, avisava davant la proliferació d'ERTOs.
Que vamos a revisar de oficio todos y cada uno de los expedientes de regulación de empleo que ahora mismo se están aprobando. En caso de que observásemos que exista algún tipo de fraude, desde luego las empresas afectadas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro de lo percibido.
Aquest Consell de Ministres extraordinari ha servit per oficialitzar la pròrroga de l'estat d'alarma i en la roda de premsa posterior la portaveu María Jesús Montero ha demanat també solidaritat a Europa davant la crisi.
La Unió Europea és sinònimo de solidaritat, de bienestar i no puede en una situació d'emergència sanitària com la actual dar la espalda a los ciudadanos. Nunca nos lo perdonarían.
Montero ha explicat que Pedro Sánchez va demanar a la cimera europea un finançament clar, però que no hi va haver consens i que caldrà tornar a negociar a la propera reunió d'Europa d'aquí a dues setmanes.
I ho dèiem també a l'inici, el govern espanyol podria estar estudiant la possibilitat d'endurir les restriccions de l'estat d'alarma, com li demanen des de fa dues setmanes algunes comunitats, entre elles Catalunya, però també diversos partits polítics. El director del Centre d'Emergències Mèdiques, Fernando Simón, ha obert aquest matí la porta estudiant nous escenaris. I aquesta tarda la ministra portaveu, María Jesús Montero, no ha descartat aquesta possibilitat.
Montero ha assegurat que tots els ministeris actuen d'acord amb les directrius de Sanitat i que si en algun moment els experts avalen la necessitat d'endurir les restriccions de l'estat d'alarma, els diferents departaments ja estan preparats.
Todos los servidores públicos tenemos que estar a disposición de lo que marquen las autoridades sanitarias en cada momento. Eso no es óbice, todo lo contrario, para que cada uno trabaje en todos los escenarios posibles, para que en el momento en que la autoridad sanitaria dictamine, crea conveniente en función de la evidencia científica, de los datos de los expertos, de lo que la situación dinámica va arrojando, el que haya medidas adicionales puedan estar inmediatamente preparadas para que en el minuto cero se puedan dictar.
Tot plegat en una nova jornada marcada per un augment dels contagis menys significatius que els darrers dies, però amb l'increment de morts encara a l'alça. I enmig d'aquesta situació, l'anunci del Ministeri de Sanitat que finalment serien 590.000 i no únicament 9.000 els tests ràpids defectuosos comprats a la Xina. Ho ha confirmat aquesta tarda el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una compareixença en què també s'ha mostrat optimista amb les dades i esperançat perquè signifiquin l'inici d'una estabilització pel que fa nous contagis. Però anem amb les xifres.
A Espanya supera ja els 64.000 contagis i continua l'augment de víctimes mortals. Ja en són 760. Més de 4.850 persones mortes. A Catalunya hi ha un total de 880 víctimes, unes 200 més que ahir, amb prop de 13.000 casos diagnosticats.
El nombre de morts ha tornat a pujar novament aquest divendres, però també les persones recuperades que dupliquen les víctimes mortals i deixen entreveure una escletxa d'esperança entre la comunitat mèdica. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda. A punt d'acabar la setmana més dura, que ja advertien els responsables sanitaris i polítics, i aquest és l'element esperançador que ha volgut destacar el responsable del Centre d'Alertes i Emergències, Fernando Simón, en un context en el qual el pic de la corba estaria cada dia més a prop.
Cada vez tenemos más pacientes a los que se les da de alta. A día de hoy tenemos 9.357 pacientes a los que se les ha dado de alta, que es casi el doble de los fallecidos, que son 4.858.
De fet, l'increment dels contagis ha estat el menor dels últims 15 dies. Simón ha advertit, però, que el pic tan ansiat necessitarà d'un descens estable i amb el compliment de les mesures de restricció implementades. El descens anirà acompanyat també d'un increment de l'estrès assistencial als hospitals. El responsable del centre d'alertes ha demanat a la població activa que continua treballant extremant les mesures higièniques i de distanciament social.
A Catalunya, com dèiem, el nombre de contagis i morts pel coronavirus també creix i amb això, desgraciadament, la demanda de serveis funeraris. Doncs bé, davant algunes situacions d'abusos detectades, el govern català ha aprovat avui un decret llei per fixar un preu màxim d'enterraments. També, ara sí, aturar les 20 obres públiques que tenia en marxa. Són mesures preses avui, com dèiem, en un Consell Executiu extraordinari. Barcelona, Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Una empresa funerària de Manresa pretenia cobrar 4.000 euros per un enterrament d'un difunt per coronavirus, i això que era un servei bàsic ja que no estan permeses les vetlles. Davant la allau de demanda d'enterraments i per limitar l'abús dels preus, el govern en fixarà un preu màxim, segons ha explicat la portaveu Meritxell Budó.
Els serveis funeraris, en una situació de pandèmia com la que ens ocupa, podran ser declarats de prestació forçosa. La prestació forçosa ens permetrà la determinació d'un preu màxim en funció del servei que s'hagi de donar i que abasti la prestació bàsica imposada legalment.
Ara bé, el preu no està establert. La Generalitat s'ha de coordinar amb els ajuntaments, que són qui tenen competències. D'altra banda, el govern ha ordenat aturar les obres públiques per protegir la salut dels treballadors de la construcció. De 37 obres que estaven en marxa, 17 ja havien parat voluntàriament i ara ho faran la resta, estiguin o no d'acord els contractistes.
I a la Conca d'Òdena, després que ahir la nit el govern espanyol validés el confinament per aquesta àrea dues setmanes més, avui de nou l'alcalde d'Igualada ha reclamat aquest migdia que facin els tests ràpids a la població. Una circumstància que per ara descarta Salut per inviable. Castells, però, ho veu diferent i considera que el govern català hauria d'enviar a la Conca d'Òdena 20.000 dels 50.000 tests ràpids que arriben avui a Catalunya.
Jo ja no demano que es faci de cop a tota la població. Escolti, si n'arriben 50.000, escolti, destinin 20.000 d'aquestes en un primer moment al nostre territori i que es faci a la gent més vulnerable. Requerim, necessitem, volem l'ajuda del govern del nostre país perquè en aquests moments no es pot entendre una Conca d'Òdena, 70.000 habitants, estigui en una situació de tanta alta taxa de mortalitat i ningú ens vingui a fer aquests testos ràpids immediatament.
Castells també ha anunciat que estan treballant per convertir el pavelló de les Comes en un hospital amb fins a 100 places. Ho fan en col·laboració amb Metges Sense Fronteres. Esperen tenir-lo operatiu dilluns per si els cal. I a banda dels professionals sanitaris, són molts els col·lectius exposats directament al coronavirus i la gran majoria d'ells reclamen més mesures de protecció. Un d'aquests col·lectius és el de les forces de seguretat. Avui a la llista de guàrdies civils morts pel Covid-19 s'hi ha sumat la del primer agent dels Mossos d'Esquadra. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha aprofitat la seva compareixença diària per donar el condol a la família i companys. Buch, a més, ha elogiat la tasca de la policia catalana en aquesta crisi sanitària i els hi ha demanat continuar vetllant per la ciutadania. També ha demanat al conjunt de catalans que dediquin els ja habituals aplaudiments d'aquest vespre a la gent mort per Covid-19.
A vosaltres us demano continuar protegint a les persones amb aquesta vocació. I avui especialment demano a tot el poble català que l'aplaudiment que fem a les 8 del vespre des de balcons i de finestres, que agraïm la feina dels treballadors públics, especialment els del món sanitari. Aquesta nit també dediquem aquest aplaudiment a en Joan i a tots els Mossos i a totes les mosses del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya.
A Catalunya hi ha 44 agents entre Mossos i policies locals afectats per coronavirus i 1.400 més aïllats per sospita d'estar contagiats. Aquest primer mosso d'esquadra mort per Covid-19 era un agent de 57 anys destinat a la comissaria de Premià de Mar i que feia tasques de seguretat ciutadana. Ràdio Premià, Manel Ferrer.
L'agent mort Joan M.F., que estava de baixa laboral des del passat 11 de març, patia una afectació respiratòria prèvia i feia 3 dies que estava ingressat a l'Hospital de Can Ruti de Badalona, on ha mort avui divendres. Segons les últimes dades facilitades pel conseller d'Interior, Miquel Buch, un total de 44 agents dels Mossos d'Esquadra i de les policies locals de Catalunya han donat positiu per coronavirus, mentre 1.432 efectius romanen aïllats preventivament. En les seves xarxes socials, els Mossos d'Esquadra han enviat un missatge de suport a la família i amics de la gent mort i han mostrat la seva tristesa i dolor. També han assegurat que, malgrat això, seguiran treballant amb la mateixa fermesa al servei dels ciutadans. També el conseller Buch ha volgut recordar-lo, indicant que havia coincidit amb ell quan ocupava la responsabilitat d'alcalde de Premià de Mar.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La Cambra de Comerç de Barcelona reclama suspendre les quotes d'autònoms i exonerar les pimes de pagar la seguretat social dels seus treballadors. Així ho ha expressat avui el seu president, Joan Canadell, que de fet demana al govern espanyol que aprovi més mesures per fer front a una situació econòmica que diu ja és terrible.
Estem en emergència sanitària, però en poques setmanes entrarem també en emergència econòmica i cal actuar ràpid i amb contundència. Recordem que, segons la darrera enquesta que vam publicar ahir, 9 de cada 10 empreses s'han vist afectades pel Covid i un terç han tancat del tot l'activitat i la meitat han vist reduïdes les vendes en més del 60%. Per tant, l'impacte que estem tenint en el món empresarial és molt, molt important.
Canadell demana més a les administracions pagar immediatament les factures pendents per injectar 14.000 milions d'euros de liquiditat, sobretot per petites i mitjanes empreses. I encara en clau laboral, tornen a disparar-se els ERTOs a Catalunya. Ja superen els 51.000 expedients que afecten més de 400.000 treballadors. És el cas de l'empresa Denso de Sant Fruitós del Bages, on la mesura afecta 810 dels 900 treballadors que hi ha. També Auria Group ha presentat un ERTO que afecta 476 persones amb discapacitat. Concretament, es tracta dels centres especials de treball Àurea Cooperativa, a Igualada, i Àurea Fil, a Esparreguera. Segons expliquen en un comunicat, han optat per aquest recurs excepcional davant la impossibilitat de mantenir l'activitat laboral. Expliquen que la crisi del coronavirus afecta totalment a les seccions industrial i en gairebé un 85% als serveis externs. Confien que la mesura permeti garantir la viabilitat de les empreses en el moment que es pugui retornar a la normalitat. I per contra, Treball ha rebutjat l'ERTO presentat per l'IE perquè no el considera de força major. El departament indica que les empreses que hagin baixat la producció però que puguin seguir operant poden fer un ERO convencional.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Arriba de nou un altre cap de setmana i des de les autoritats s'ha tornat a demanar explícitament a la ciutadania que es quedi a casa i no es desplaci a les segones residències. Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu extra amb 1 miler d'agents i 200 punts de control per evitar aquest tipus de moviments. Amb tot, els alcaldes dels municipis amb gran quantitat d'habitatges de segona residència es mostren preocupats. És el cas dels alcaldes del Moianès i que demanen als Mossos d'Esquadra un control extra dels vehicles que es desplacin cap a la comarca. Ràdio 0 10, Jordi Givert.
Des dels diferents ajuntaments de la comarca han detectat que durant aquest segon cap de setmana, des de que es va decretar l'estat d'emergència, en la majoria de pobles han augmentat els estiuejants, famílies que tenen una segona residència i que, contradient les recomanacions fetes per les diferents institucions, s'han desplaçat cap als pobles del Moianès. Isaac Burgos, president del Consell d'Alcaldes del Moianès i alcalde de Castellterçol, mostrava la preocupació dels ajuntaments locals.
Sí que hem tingut, per desgràcia, aquestes pujades de segona residència. Al Moianès, diguem-ne, tenim una sèrie de pobles que preparen el turisme i hi ha bastanta gent que ha pogut pujar durant aquest cada setmana com a segona residència.
És per aquesta raó que estan en contacte amb Mossos d'Esquadra per poder controlar el possible augment de casos de gent que pugi a les segones residències durant aquest proper cap de setmana.
Més coses, la Unitat Especial de Desinfecció de l'Exèrcit s'ha presentat a Sabadell a petició de l'Ajuntament per realitzar tasques de neteja als edificis més vulnerables d'infecció de coronavirus, l'entorn dels centres sanitaris i residències de gent gran. La residència geriàtrica als Jardins de Castellarnau és un dels focus de contagi de la cocapital vallesana. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda. Bona tarda. Avui, efectius de l'Exèrcit de València i de Barcelona han començat a treballar en una residència de gent gran del barri de Castellarnau de Sabadell. L'alcaldessa Marta Farrés ha explicat per què s'ha prioritzat aquest equipament com a primer espai d'intervenció dels militars.
Com sabeu, aquí Castellarnau és un dels focus que hem tingut en la residència importants de contagi, per tant s'ha demanat l'ajuda, doncs en aquest cas dels militars perquè puguin venir. Dir-vos que estem esperant aquí que arribi aquest regiment de València. Hi ha un primer cos, doncs, que ja ha vingut a fer el reconeixement i que de fet ja està organitzant, doncs, tota l'operació perquè es vingui a descontaminar aquest espai amb tota la professionalitat i totes les garanties possibles.
Els militars treballaran durant tot el dia d'avui a la residència de Castellarnau i, si és necessari, podrien arribar a fer nit a la ciutat.
I el Departament de Salut ha contactat amb uns joves de Santa Bàrbara, al Montsià, que van anar de viatge poc abans que es decretés l'estat d'alarma. Una de les professores que els va acompanyar en aquest creuer pel Mediterrani ha donat positiu en Covid-19. La Plana Ràdio, Tere Giner.
Alumnes de segon de batxillerat de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara van marxar de creuer el dia 9 de març, quan encara no s'havia decretat el confinament. Els alumnes ens confirmaven que no van poder baixar en cap port per les restriccions, només el primer dia al de Mallorca, i que les mesures higièniques al mateix vaixell eren extremes. Ara una de les professores que els va acompanyar ha donat positiu al coronavirus. Antoni Oller és l'alcalde de Santa Bàrbara.
Pues va començar a tindre símptomes fa uns dies. Bueno, van anar a l'hospital i van veure que es tractava d'un inici de pneumonia i al fer-li la prova, pues, ha donat positiu. El positiu no se va confirmar fins ahir. Tan pront com se va confirmar, bueno, se va contactar amb tots els alumnes que van anar al viatge, que són un total de 15, per veure, pues, si algú presentava símptomes, si viuen acompanyats de persones grans.
Sortosament, la professora està a hores d'ara a casa i en aïllament domiciliari. I cap dels 15 joves que va participar del creuer ha presentat símptomes.
En marxa l'hotel Terrassa Park com a hospital d'emergència que ja ha començat a rebre els primers pacients procedents del Consorci Sanitari de Terrassa i Mútua Terrassa. Té 70 habitacions i romandrà operatiu els 7 dies de la setmana, les 24 hores. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
El dispositiu hospitalari temporal assistirà a aquells afectats de coronavirus sense criteris d'ingrés hospitalari ni possibilitat de confinament a casa seva, així com també els contactes estrets de Covid-19 que necessitin confinament i que tinguin problemes per aïllar-se. L'altre grup de pacients que podran rebre assistència al Terrassa Park són els perfils sanitaris d'hospitalització a domicili que no puguin estar a casa o bé malalts amb perfil de trasllat a un centre sociosanitari de baixa complexitat. D'aquesta manera, l'equipament ofereix les seves 74 habitacions amb la finalitat de descongestionar als dos centres hospitalaris de la ciutat. D'altra banda, l'hotel Don Càndido ofereix també des d'avui mateix els seus serveis a tots els professionals mèdics que ho requereixin, per tal que puguin disposar de dutxes, vestuaris i espais per al descans amb condicions higièniques adaptades a l'actual situació.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
I en cultura segueix l'ajornament de festivals i esdeveniments per culpa de les mesures contra el coronavirus. A Olot, l'organització del Festival Sismògraf ha decidit ajornar el Festival Internacional de Dansa i preveuen poder-lo celebrar al setembre en un format més petit i amb companyies catalanes. El Sismògraf s'havia de celebrar del 23 al 26 d'abril. Olot Televisió, Joan Manuel Robles.
Bona tarda. Sota el lema "Res no es crea ni es destrueix, tot es transforma", el Festival de Dansa Estratègic de Catalunya s'adapta a les circumstàncies que obliga la crisi del coronavirus. Així ho ha anunciat l'alcalde d'Olot, Pep Berga, a preguntes dels grups de l'oposició durant el ple telemàtic celebrat aquest matí.
Estem planificant que, encara que no sigui amb tota la seva, amb tota la totalitat que teníem programada per ara, doncs a la tardor puguem tenir un Sismògraf a Olot.
El festival vol ser responsable amb les companyies i creadors programats. Reprogramarà el màxim de propostes del país entre el setembre i l'octubre, durant les anomenades rèpliques, espectacles que passen fora de les pròpies dates del festival, o com a propostes integrades dins la temporada estable d'arts escèniques d'Olot Cultura del 2021. L'únic que quedarà dins les dates originals serà la jornada dirigida a professionals, que se celebrarà el 24 d'abril de forma telemàtica, amb un apartat de speed meetings virtuals perquè els programadors que ho vulguin puguin conversar amb les companyies.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local, reunions per decidir els futurs de les lligues.
Avui l'Associació de l'Esport Espanyol ha convocat una reunió telemàtica amb presidents de federacions d'àmbit estatal. Una convocatòria per estudiar conjuntament les opcions legals que hi ha si es decideix donar per acabada la temporada. Ja hi ha federacions espanyoles com la de voleibol o rugbi que van decidir ara fa uns dies donar per finalitzada la competició. Tot fa indicar que serà el Consejo Superior de Deportes el que decideixi una posició conjunta per totes les competicions estatals. Una de les opcions més generalitzada i possible és que es doni per nul·la aquesta temporada 2019-2020 i es comenci novament al setembre. Tot i que en el cas del futbol insisteixen des de la Federació i la Lliga que s'ha d'acabar l'actual campanya en el format establert, encara que sigui a partir del juliol o setembre, si fa falta.
El rugbi català es vol esperar al mes de maig.
Pel que fa a les competicions catalanes, avui la Federació Catalana de Rugbi ha anunciat que es manté la suspensió de la competició i que per decidir el futur de les lligues de casa nostra volen esperar al mes de maig per certificar que no es pot continuar. És una decisió que ha pres a les darreres hores la Junta que presideix Ignasi Planas.
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Rugbi vàrem reunir-nos ahir dijous telemàticament amb l'objectiu d'analitzar les diferents possibilitats que podem oferir per abordar la finalització de la present temporada. Després d'observar les diferents possibilitats, el fet cert és que només vàrem poder acordar la suspensió de les competicions a espera d'observar l'evolució de l'actual situació d'emergència sanitària per intentar prendre una decisió definitiva cap a primers de maig.
L'Espanyol i el Barça presenten un ERTO.
En el cas del conjunt blanc i blau és amb una de reducció de jornada del 70% i tindrà efecte sobre els jugadors, primers i segons entrenadors i preparadors físics del primer equip masculí i femení, Espanyol B i els juvenils A i B. L'expedient de regulació d'ocupació presentat per força major a causa del coronavirus s'ha realitzat, segons l'entitat blanc i blava, de manera unilateral per motius d'urgència i responsabilitat envers l'entitat i tots els seus integrants. El club està a l'espera que l'autoritat laboral ho autoritzi.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Fer una bona compra i els protocols d'entrada a casa enfront al Covid-19. Recordeu que ara més que mai és molt important que tingueu cura de la vostra alimentació. Eviteu comprar tots aquells productes que desequilibrin la vostra salut i us provoquin malestar. En canvi, potencieu tots aquells que mantinguin el vostre benestar. Fruita i verdura fresca, fruits secs i llavors, peix blau, ous de qualitat i aliments fermentats com els iogurts. Si teniu ganes de picar, escolliu opcions saludables i aliments menys calòrics com tomàquets cirerols, iogurt, cogombrets, palets de pastanaga crua, olives amb pinyol, fruita tallada, crispetes casolanes, rabanets, caldo vegetal, gaspatxo, teu o infusions o aigua saboritzada. Però quines mesures hem de prendre el dia que sortim del nostre domicili aquests dies de confinament? Si sou persones amb símptomes respiratoris i febre, al ser considerats com a possibles casos, no podeu sortir al carrer. Si teniu dubtes sobre la vostra simptomatologia, podeu trucar al 061. Pel que fa a la gent sense símptomes, cal evitar al màxim les sortides i respectar els motius que permeten sortir del domicili. Primer de tot, el que cal fer abans de sortir de casa és rentar-se molt bé les mans amb aigua i sabó. No caldria l'ús de la mascareta per sortir al carrer si podeu garantir la distància de 2 metres amb la resta de la població. Ara bé, si heu d'agafar el transport públic, per exemple, sí que és recomanable. Pot ser interessant vestir amb un buf o un mocador per tapar-nos boca i nas i que podem rentar després de cada ús. Heu d'intentar tenir el mínim contacte amb altres persones i sempre amb la distància de seguretat i el menor temps possible. És necessari que les exposicions siguin de baix risc, és a dir, puntuals, amb distància i amb escàs contacte físic per entrega de documents, objectes o la targeta de pagament. Procureu no tocar objectes ni superfícies comunes i, en cap cas, tocar-se la cara. Tampoc seria necessari l'ús de guants perquè dona falsa sensació de seguretat i disminueix el rentat de mans, que és el que realment ha demostrat major protecció. Un rentat continu i sistemàtic. Si ens posem guants i després toquem superfícies i a continuació la cara, ens estem contaminant. Un cop arribeu a casa,
Deixeu les claus a una capseta i traieu-vos les sabates i deixeu-ho tot a l'entrada. Treure-us la roba i usar un altre mode diferent dins de casa, rentar-vos les mans de nou amb aigua i sabó i tenir cura al treure la roba per tal de no tocar-vos la cara i, com a mínim, el primer rentat de mans a l'arribada al carrer, que sigui de mans, cara i coll, i eixugar-vos amb una tovallola d'un sol ús o un mocador que pugueu llançar a la brossa. Recordeu, quedar-vos a casa. I si no teniu cap més remei, aplicar tots aquests protocols de prevenció i seguretat al sortir al carrer. Sigueu responsables i cuideu-vos.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol prohibeix els acomiadaments causats pel coronavirus mentre duri la crisi. A la pràctica vol dir que les empreses no podran acomiadar cap treballador si no s'acullen als anomenats ERTOs i sempre i quan sigui temporal. Montse Manent.
És la principal mesura aprovada aquesta tarda en un Consell de Ministres extraordinari. Ho ha anunciat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha assegurat que es perseguirà els ERTOs fraudulents.
Vamos a revisar de oficio todos y cada uno de los expedientes de regulación de empleo que ahora mismo se están aprobando. En caso de que observásemos que exista algún tipo de fraude, desde luego las empresas afectadas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro de lo percibido.
Els tests ràpids per detectar el coronavirus defectuosos comprats pel govern espanyol a la Xina pugen a 159.000.
Ho ha reconegut avui el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una jornada en què els contagis a Espanya pugen menys que en els darrers dies. Ara són més de 64.000, però les morts continuen a l'alça. Illa es mostra, però, esperançat d'haver entrat en una fase d'estabilització de la crisi.
Hay algunos datos que nos permiten hablar de una cierta fase de estabilización, insisto, dicho sea con todas las cautelas y conforme a la opinión que nos trasladan los expertos. Es verdad que el incremento de casos notificados ha sido en el día de hoy de un 14%, es verdad que el incremento de pacientes en las UCIs es de un 13%, son datos que pueden indicar, insisto, pueden con todas las cautelas, lo quiero decir, una cierta fase de estabilización.
El govern català fixarà un límit en el preu dels enterraments per evitar abusos pel coronavirus.
La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha explicat que els serveis funeraris seran declarats serveis de prestació forçosa.
I mentre es mantingui l'urgència sanitària, els serveis sanitaris podran ser declarats de prestació forçosa. La prestació forçosa ens permetrà la determinació d'un preu màxim en funció del servei que s'hagi de donar i que abasti la prestació bàsica imposada legalment.
Més de 200 controls extres dels Mossos d'Esquadra per evitar els desplaçaments de cap de setmana a segones residències.
Preocupació entre els alcaldes dels municipis amb gran quantitat d'habitatges de segona residència. És el cas dels alcaldes del Moianès.
Ràdio 010, Jordi Givert.
Des dels diferents ajuntaments de la comarca han detectat que durant aquest segon cap de setmana, des de que es va decretar l'estat d'emergència, en la majoria de pobles han augmentat els estiuejants, famílies que tenen una segona residència i que, contradient les recomanacions fetes per les diferents institucions, s'han desplaçat cap als pobles del Moianès.
Ha ajornat el sismògraf d'Olot previst pel 23 al 26 d'abril.
L'organització del Festival Internacional de Dansa reprograma la cita i es celebrarà al setembre en un format més petit i amb companyies catalanes.
Olot Televisió, Joan Manuel Robles.
El festival vol ser responsable amb les companyies i creadors programats. Reprogramarà el màxim de propostes del país entre el setembre i l'octubre, durant les anomenades rèpliques, espectacles que passen fora de les pròpies dates del festival, o com a propostes integrades dins la temporada estable d'arts escèniques d'Olot Cultura del 2021.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui tenim el cel força ennuvolat encara a la meitat est, també altres zones del terç nord de Catalunya. A la resta dels sectors també arribaran alguns intervals de núvols, però aquí la nuvolositat no serà tan abundant. De fet, aquests núvols podran deixar fins i tot alguna precipitació durant aquesta tarda a zones de la meitat est del territori. Serien precipitacions, en tot cas, febles i molt disperses. Per tant, no esperem quantitats massa destacables. Amb temperatura, en general, moderadament més alta, temperatura màxima i un vent fluix amb cops moderats que poden bufar durant aquesta tarda component sud, sobretot al litoral. Demà es mantindrà la nuvolositat, possibilitat d'alguna gota, algun ruixat de tarda, sobretot cap a punts del Prepirineu interior del quadrant nord-est. La temperatura, tant la mínima com la màxima, pujarà lleugerament. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern espanyol prohibeix els acomiadaments causats pel coronavirus mentre duri aquesta crisi. A la pràctica vol dir que les empreses no podran acomiadar cap treballador si no s'acullen als anomenats ERTOs i sempre i quan siguin temporals. És la principal mesura aprovada aquesta tarda en un Consell de Ministres extraordinari, en una jornada en què han començat a filtrar-se documents de certs ministeris que estarien ja estudiant un escenari de confinament total. De seguida ho expliquem, però primer de tot anem a conèixer amb més detall aquesta proposta laboral del govern espanyol de vetar els acomiadaments. Pep Carbonell, bona tarda.
Bona tarda. El govern avisa a les empreses. No es pot aprofitar per acomiadar i no es poden tallar els contractes temporals. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, avisava davant la proliferació d'ERTOs.
Que vamos a revisar de oficio todos y cada uno de los expedientes de regulación de empleo que ahora mismo se están aprobando. En caso de que observásemos que exista algún tipo de fraude, desde luego las empresas afectadas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro de lo percibido.
Aquest Consell de Ministres extraordinari ha servit per oficialitzar la pròrroga de l'estat d'alarma i en la roda de premsa posterior la portaveu María Jesús Montero ha demanat també solidaritat a Europa davant la crisi.
La Unió Europea és sinònimo de solidaritat, de benestar i no puede, en una situació d'emergència sanitària com la actual, dar la espalda a los ciudadanos. Nunca nos lo perdonarían.
Montero ha explicat que Pedro Sánchez va demanar a la cimera europea un finançament clar, però que no hi va haver consens i que caldrà tornar a negociar a la propera reunió d'Europa d'aquí a dues setmanes.
I ho dèiem també a l'inici, el govern espanyol podria estar estudiant la possibilitat d'endurir les restriccions de l'estat d'alarma, com li demanen des de fa setmanes algunes comunitats, entre elles Catalunya, però també diversos partits polítics. El director del Centre d'Emergències Mèdiques, Fernando Simón, ha obert aquest matí la porta estudiant nous escenaris i aquesta tarda la ministra portaveu María Jesús Montero no ha descartat aquesta possibilitat.
Montero ha assegurat que tots els ministeris actuen d'acord amb les directrius de sanitat i que, si en algun moment els experts avalen la necessitat d'endurir les restriccions a l'estat d'alarma, els diferents departaments ja estan preparats.
Todos los servidores públicos tenemos que estar a disposición de lo que marquen las autoridades sanitarias en cada momento. Eso no es óbice, todo lo contrario, para que cada uno trabaje en todos los escenarios posibles, para que en el momento en que la autoridad sanitaria dictamine, crea conveniente en función de la evidencia científica, de los datos de los expertos, de lo que la situación dinámica va arrojando, el que haya medidas adicionales puedan estar inmediatamente preparadas para que en el minuto cero se puedan dictar.
Tot plegat en una nova jornada marcada per un augment dels contagis menys significatiu que els darrers dies, però amb l'increment de morts encara a l'alça. I enmig d'aquesta situació, l'anunci del Ministeri de Sanitat, que finalment serien 590.000 i no únicament 9.000 els tests ràpids que defectuosos comprats a la Xina. Ho ha confirmat aquesta tarda el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una compareixença en què també s'ha mostrat optimista amb les dades i esperançat perquè signifiquin l'inici d'una estabilització pel que fa nous contagis. Però anem amb les xifres.
Sí, comencem un dia més amb les xifres. Espanya supera ja els 64.000 contagis i continua l'augment de víctimes mortals. Ja en són 769 més en les darreres 24 hores. El total són més de 4.850 persones mortes. A Catalunya hi ha un total de 880 víctimes, unes 200 més que ahir, amb prop de 13.000 casos diagnosticats.
El nombre de morts ha tornat a pujar novament aquest divendres, però també les persones recuperades que dupliquen les víctimes mortals i deixen entreveure una escletxa d'esperança entre la comunitat mèdica. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda. A punt d'acabar la setmana més dura, que ja advertien els responsables sanitaris i polítics, i aquest és l'element esperançador que ha volgut destacar el responsable del Centre d'Alertes i Emergències, Fernando Simón, en un context en el qual el pic de la corba estaria cada dia més a prop.
Cada vez tenemos más pacientes a los que se les da de alta. A día de hoy tenemos 9.357 pacientes a los que se les ha dado de alta, que es casi el doble de los fallecidos, que son 4.858.
De fet, l'increment dels contagis ha estat el menor dels últims 15 dies. Simón ha advertit, però, que el pic tan ansiat necessitarà d'un descens estable i amb el compliment de les mesures de restricció implementades. El descens anirà acompanyat també d'un increment de l'estrès assistencial als hospitals. El responsable del centre d'alertes ha demanat a la població activa que continua treballant a extremar les mesures higièniques i de distanciament social.
A Catalunya, el nombre de contagis i morts pel coronavirus també creix i amb això, desgraciadament, la demanda de serveis funeraris. Doncs bé, davant algunes situacions d'abusos detectades al govern català, ha aprovat avui un decret llei per fixar un preu màxim d'enterraments. També, ara sí, atura les 20 obres públiques que tenia en marxa. Són mesures preses avui, com dèiem, en un Consell Executiu Extraordinari. Barcelona, Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Una empresa funerària de Manresa pretenia cobrar 4.000 euros per un enterrament d'un difunt per coronavirus, i això que era un servei bàsic ja que no estan permeses les vetlles. Davant l'allau de demanda d'enterraments i per limitar l'abús dels preus, el govern en fixarà un preu màxim, segons ha explicat la portaveu Meritxell Budó.
Els serveis funeraris, en una situació de pandèmia com la que ens ocupa, podran ser declarats de prestació forçosa. La prestació forçosa ens permetrà la determinació d'un preu màxim en funció del servei que s'hagi de donar i que abasti la prestació bàsica imposada legalment.
Ara bé, el preu no està establert. La Generalitat s'ha de coordinar amb els ajuntaments, que són qui tenen competències. D'altra banda, el govern ha ordenat aturar les obres públiques per protegir la salut dels treballadors de la construcció. De 37 obres que estaven en marxa, 17 ja havien parat voluntàriament i ara ho faran la resta, estiguin o no d'acord els contractistes.
I a la Conca d'Òdena, després que ahir la nit el govern espanyol validés el confinament per aquesta àrea, dues setmanes més, avui de nou, l'alcalde d'Igualada ha reclamat aquest migdia que facin els tests ràpids a la població, una circumstància que per ara descarta Salut per inviable.
Castells, però, ho veu diferent i considera que el govern català hauria d'enviar a la Conca d'Òdena 20.000 dels 50.000 tests ràpids que arriben avui a Catalunya.
Jo ja no demano que es faci de cop a tota la població. Escolti, si n'arriben 50.000, escolti, destinin 20.000 d'aquestes en un primer moment al nostre territori i que es faci a la gent més vulnerable. Requerim, necessitem, volem l'ajuda del govern del nostre país perquè en aquests moments no es pot entendre una Conca d'Òdena, 70.000 habitants, estigui en una situació de tanta alta taxa de mortalitat i ningú ens vingui a fer aquests testos ràpids immediatament.
Castells també ha anunciat que estan treballant per convertir el pavelló de les Comes en un hospital amb fins a 100 places. Ho fan en col·laboració amb Metges Sense Fronteres. Esperen tenir-lo operatiu dilluns, per si els cal.
A banda dels professionals sanitaris, són molts els col·lectius exposats directament al coronavirus i la gran majoria d'ells reclamen més mesures de protecció. Un d'aquests col·lectius és el de les forces de seguretat. Avui, a la llista de guàrdies civils morts pel Covid-19, s'hi ha sumat la del primer agent dels Mossos d'Esquadra. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha aprofitat la seva compareixença diària per donar el condol a la família i companys.
Buch, a més, ha elogiat la tasca de la policia catalana en aquesta crisi sanitària i els hi ha demanat continuar vetllant per la ciutadania. També ha demanat al conjunt de catalans que dediquin els ja habituals aplaudiments d'aquest vespre a la gent mort per Covid-19.
A vosaltres us demano continuar protegint a les persones amb aquesta vocació. I avui especialment demano a tot el poble català que l'aplaudiment que fem a les 8 del vespre des de balcons i de finestres, que agraïm la feina dels treballadors públics, especialment els del món sanitari. Aquesta nit també dediquem aquest aplaudiment a en Joan i a tots els Mossos i a totes les mosses del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya.
A Catalunya hi ha 44 agents, entre Mossos i policies locals, afectats per coronavirus i 1.400 més aïllats per sospita d'estar contagiats. Aquest primer mosso d'esquadra mort per Covid-19 era un agent de 57 anys destinat a la comissaria de Premià de Mar i que feia tasques de seguretat ciutadana. Ràdio Premià, Manel Ferrer.
L'agent mort Joan M.F., que estava de baixa laboral des del passat 11 de març, patia una afectació respiratòria prèvia i feia 3 dies que estava ingressat a l'Hospital de Can Ruti de Badalona, on ha mort avui divendres. Segons les últimes dades facilitades pel conseller d'Interior, Miquel Buch, un total de 44 agents dels Mossos d'Esquadra i de les policies locals de Catalunya han donat positiu per coronavirus, mentre 1.432 efectius romanen aïllats preventivament. En les seves xarxes socials, els Mossos d'Esquadra han enviat un missatge de suport a la família i amics de la gent mort i han mostrat la seva tristesa i dolor. També han assegurat que, malgrat això, seguiran treballant amb la mateixa fermesa al servei dels ciutadans. També el conseller Buch ha volgut recordar-lo, indicant que havia coincidit amb ell quan ocupava la responsabilitat d'alcalde de Premià de Mar.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
La Cambra de Comerç de Barcelona reclama suspendre les quotes d'autònoms i exonerar les pimes de pagar la seguretat social dels seus treballadors.
Així ho ha expressat avui el seu president, Joan Canadell, que de fet demana al govern espanyol que aprovi més mesures per fer front a una situació econòmica que diu ja és terrible.
Estem en emergència sanitària, però en poques setmanes entrarem també en emergència econòmica i cal actuar ràpid i amb contundència. Recordem que segons la darrera enquesta que vam publicar ahir, 9 de cada 10 empreses s'han vist afectades pel Covid i un terç han tancat del tot l'activitat i la meitat han vist reduïdes les vendes en més del 60%. Per tant, l'impacte que estem tenint en el món empresarial és molt, molt important.
Canadell demana a més a les administracions pagar immediatament les factures pendents per injectar 14.000 milions d'euros de liquiditat, sobretot per petites i mitjanes empreses.
En clau laboral tornen a disparar-se els ERTOs a Catalunya. Ja superen els 51.000 expedients que afecten més de 400.000 treballadors. És el cas de l'empresa Denso de Sant Fruitós del Bages, on la mesura afecta 810 dels 900 treballadors que hi ha.
També Auria Group ha presentat un ERTO que afecta a 476 persones amb discapacitat. Concretament es tracta dels centres especials de treball d'Auria Cooperativa a Igualada i Auria Fil a Esparreguera. Segons expliquen en un comunicat, han optat per aquest recurs excepcional davant la impossibilitat de mantenir l'activitat laboral. Expliquen que la crisi del coronavirus afecta totalment a les seccions industrials i en gairebé un 85% als serveis externs. Confien que la mesura permeti garantir la viabilitat de les empreses en el moment que es pugui retornar a la normalitat. Per contra, Treball ha rebutjat l'ERTO presentat per l'EAR perquè no el considera de força major. El departament indica que les empreses que hagin baixat la producció però puguin seguir operant i que puguin seguir operant poden fer un ERO convencional.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Arriba de nou un altre cap de setmana i des de les autoritats s'ha tornat a demanar explícitament a la ciutadania que es quedi a casa i no es desplaci a les segones residències. Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu extra amb un miler d'agents i 200 punts de control per evitar que cap tipus de desplaçament. Amb tots els alcaldes del municipi amb gran quantitat d'habitatges de segona residència es mostren preocupats. És el cas dels alcaldes del Mollanès, que demanen als Mossos un control extra dels vehicles que es desplacin cap a la comarca. Ràdio 010, Jordi Givert.
Des dels diferents ajuntaments de la comarca han detectat que durant aquest segon cap de setmana, des de que es va decretar l'estat d'emergència, en la majoria de pobles han augmentat els estiuejants, famílies que tenen una segona residència i que, contradient les recomanacions fetes per les diferents institucions, s'han desplaçat cap als pobles del Moianès. Isaac Burgos, president del Consell d'Alcaldes del Moianès i alcalde de Castellterçol, mostrava la preocupació dels ajuntaments locals.
Sí que hem tingut, per desgràcia, aquestes pujades de segona residència. Al Moianès, diguem-ne, tenim una sèrie de pobles que preparen el turisme i hi ha bastanta gent que ha pogut pujar durant aquest cada setmana com a segona residència.
És per aquesta raó que estan en contacte amb Mossos d'Esquadra per poder controlar el possible augment de casos de gent que pugi a les segones residències durant aquest proper cap de setmana.
Més coses, la Unitat Especial de Desinfecció de l'Exèrcit s'ha presentat a Sabadell a petició de l'Ajuntament per realitzar tasques de neteja als edificis més vulnerables d'infecció de coronavirus, l'entorn dels centres sanitaris i residències de gent gran. La residència geriàtrica als Jardins de Castellarnau és un dels focus de contagi de la cocapital vallesana. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Avui, efectius de l'Exèrcit de València i de Barcelona han començat a treballar en una residència de gent gran del barri de Castellarnau de Sabadell. L'alcaldessa Marta Farrés ha explicat per què s'ha prioritzat aquest equipament com a primer espai d'intervenció dels militars.
Com sabeu, aquí Castellarnau és un dels focus que hem tingut en la residència importants de contagi, per tant s'ha demanat l'ajuda, doncs en aquest cas dels militars perquè puguin venir. Dir-vos que estem esperant ja aquí que arribi aquest regiment de València. Hi ha un primer cos doncs, que ja ha vingut a fer el reconeixement i que de fet ja està organitzant doncs, tota l'operació perquè es vingui a descontaminar aquest espai amb tota la professionalitat i totes les garanties possibles.
Els militars treballaran durant tot el dia d'avui a la residència de Castellarnau i, si és necessari, podrien arribar a fer nit a la ciutat.
Preocupació també per aquelles persones que han anat de viatge o que estaven d'Erasmus i ara tenen problemes per poder tornar. És el cas d'uns palamosins que estaven de viatge a Filipines i davant les mesures restrictives de mobilitat s'han quedat atrapats al país asiàtic i de moment no saben quan podran tornar. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Bona tarda. El palamosí Rubén Hidalgo i la seva parella van marxar a Filipines a principis de març, quan encara no havia esclatat la crisi del coronavirus a Catalunya i molt menys en aquell arxipèlag asiàtic. Filipines ha començat, però, a prendre mesures de prevenció per contenir la malaltia i ha restringit la mobilitat entre les seves illes. En Rubén i la seva parella s'han quedat atrapats a Siargao i no saben quan podran tornar.
A nosaltres aquí a Siargao tenim un toc de queda des de les 9 del vespre fins a les 5 del matí. Si surts pel carrer et trobes l'exèrcit, et trobes la policia i gent, suposo que del govern, que et fa preguntes, et pregunten on van, si tens el certificat de quarantena. La nostra tornada havia de ser el 6 d'abril, però amb tot això veurem si s'allargarà o sabem que s'estan preparant avions per tornar abans, o sigui, per fer fora els turistes de Filipines.
Aquesta parella de palamosins ha tingut, però, la sort que l'empresari hoteler Dani Camós, també de Palamós, té dos establiments a l'illa de Siargao i els ha acollit de forma gratuïta.
I en cultura segueix l'ajornament de festivals i esdeveniments per culpa de les mesures contra el coronavirus. A Olot, l'organització del Sismògraf ha decidit ajornar aquest festival internacional de dansa i preveuen poder-lo celebrar al setembre en un format més petit i amb companyies catalanes. El Sismògraf s'havia de celebrar del 23 al 26 d'abril. Olot Televisió, Joan Manuel Robles.
Bona tarda. Sota el lema Res no es crea ni es destrueix, tot es transforma, el Festival de Dansa Estratègic de Catalunya s'adapta a les circumstàncies que obliga la crisi del coronavirus. Així ho ha anunciat l'alcalde d'Olot, Pep Berga, a preguntes dels grups de l'oposició durant el ple telemàtic celebrat aquest matí.
Estem planificant que encara que no sigui amb tota la seva, amb tota la totalitat que teníem programada per ara, doncs a la tardor puguem tenir un Sismògraf a Olot.
El festival vol ser responsable amb les companyies i creadors programats. Reprogramarà el màxim de propostes del país entre el setembre i l'octubre, durant les anomenades rèpliques, espectacles que passen fora de les pròpies dates del festival, o com a propostes integrades dins la temporada estable d'arts escèniques d'Olot Cultura del 2021. L'únic que quedarà dins les dates originals serà la jornada dirigida a professionals, que se celebrarà el 24 d'abril de forma telemàtica, amb un apartat de speed meetings virtuals perquè els programadors que ho vulguin puguin conversar amb les companyies.
Cerebros perdidos buscan cabezas vacías en letras callejeras, buscan canciones normales, versos con sentido como se cruzan dos vías, frases talameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que
Instagram
se ponen
Instagram es convertirà avui en l'escenari dels Estopa. Passades les 8 i després dels aplaudiments dels sanitaris, David i José Muñoz faran un concert d'una mitja hora de durada cadascun des de casa seva.
Sense micros i a través del mòbil, els germans de Cornellà no podran cantar ni tocar a la vegada per culpa del retard que provoca la línia telefònica i ho faran de manera alterna. Serà un concert senzill d'Estopa en estat pur amb les cançons més populars del seu repertori. Les pròximes actuacions en viu previstes del duo seran a Girona el 6 de juny i al Parc del Fòrum de Barcelona el 3 d'octubre.
Moment de repassar l'actualitat esportiva, reunions per decidir els futurs de les lligues.
Avui l'Associació de l'Esport Espanyol ha convocat una reunió telemàtica amb presidents de federacions d'àmbit estatal. Una convocatòria per estudiar conjuntament les opcions legals que hi ha si es decideix donar per acabada la temporada. Ja hi ha federacions espanyoles com la de voleibol o rugbi que van decidir ara fa uns dies donar per finalitzada la competició. Tot fa indicar que serà el Consejo Superior de Deportes el que decideixi una posició conjunta per totes les competicions estatals. Una de les opcions més generalitzada i possible és que es doni per nul·la aquesta temporada 2019-2020 i es comenci novament al setembre. Tot i que en el cas del futbol insisteixen des de la Federació i la Lliga que s'ha d'acabar l'actual campanya en format establert encara que sigui a partir de juliol o setembre si fa falta.
El rugbi català es vol esperar al mes de maig.
Pel que fa a les competicions catalanes, avui la Federació Catalana de Rugbi ha anunciat que es manté la suspensió de la competició i que per decidir el futur de les lligues de casa nostra volen esperar el mes de maig per certificar que no es pot continuar. És una decisió que ha pres a les darreres hores la Junta que presideix Ignasi Planas.
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Rugbi vàrem reunir-nos ahir dijous telemàticament amb l'objectiu d'analitzar les diferents possibilitats que podem oferir per abordar la finalització de la present temporada. Després d'observar les diferents possibilitats, el fet cert és que només vàrem poder acordar la suspensió de les competicions a espera d'observar l'evolució de l'actual situació d'emergència sanitària per intentar prendre una decisió definitiva cap a primers de maig.
L'Espanyol i el Barça presenten un ERTO.
En el cas del conjunt blanc i blau és amb una reducció de jornada del 70% i tindrà efectes sobre els jugadors primers i segons entrenadors i preparadors físics del primer equip masculí i femení. També a l'Espanyol B i als juvenils A i B. L'expedient de regulació d'ocupació presentat per força major a causa del coronavirus s'ha realitzat, segons l'entitat blanc i blava, de manera unilateral per motius d'urgència i responsabilitat envers l'entitat i tots els seus integrants. El club està ara a l'espera que l'autoritat laboral ho autoritzi. I el Barça ha anunciat en un comunicat també un ERTO pels jugadors.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
till the morning.
Xarxa de comunicació local.